El rebut mig de l'aigua passarà de 37 a 45 euros a partir de gener. Una família de 3 o 4 persones que consumeixi sobre els 20 metres cúbics al mes passarà de pagar de 37 a 45 de rebut trimestral. L'increment es deu al canvi de gestor de l'aigua, que passarà a ser del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. L'Escala podria rebre fins a 319.000 euros per modernitzar les instal·lacions esportives. El govern analitzarà quines propostes poden encaixar la convocatòria del pla de xoc anunciat per l'executiu català per modernitzar les instal·lacions esportives i demanar finançament per dur a terme actuacions urgents incloses en el pla. La iniciativa, que pretén modernitzar les instal·lacions existents, defineix diferents imports segons el nombre d'habitants de cada nucli. També a partir d'aquest criteri es demanarà un percentatge d'inversió per part dels ajuntaments, que en el cas de l'Escala seria del 30%. DIF Salut i l'Escola Empúries participen al taller Famílies en Cercle. És una proposta de 6 sessions per enfortir les connexions de confiança i relació positiva entre els infants i les famílies. En esports, el jugador del segon equip, Aniol Grande, estarà 6 setmanes de baixa. El jugador del segon equip del Futbol Club L'Escala va patir una forta topada al camp del Sauleda i ha patit un trencament fibrilar al bessó esquerre. I el temps, avui encara un dia molt assolellat, amb senyals de canvi, ara cap a la tarda. Demà ja començarem amb cel més variable i acabarem amb molts núvols al vespre i nit. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 4 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Els imprescindibles. Els imprescindibles.
Don't you worry. Don't you worry.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de la 5, engeguem aquesta segona hora de Rand de Mar, una segona hora on coneixerem les últimes novetats del Club Nàutic L'Escala anant fins a la Costa Brava. Després ens passejarem per l'exposició fotogràfica dedicada al mar, fent parada a Calella. No deixarem les exposicions perquè coneixerem de primera mà l'exposició Mediterrani Viu. I acabarem el programa d'avui parlant d'unes obres per inundacions anant fins al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Rand de Mar. En el nostre recorregut pels clubs nàutics del territori que fem normalment els dimarts, avui anem al Club Nàutic L'Escala per fer un xic de balanç del que ha estat aquest 2025 i els reptes que li esperen pels propers anys, Sergi.
Doncs sí, Marina, i per fer-ho aquí tinc aquí a l'estudi de Ràdio L'Escala en Narcís Carreras, que és el seu president, i en Raimon Roca, el seu director gerent. Sigueu benvinguts de nou aquí a la Rand de Mar. Espera. Narcís? Uns... Ah, vale. D'acord, perdoneu.
Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs, aviam, dèiem que... Bé, faríem una mica de balanç, d'aquí ho hem introduït com a balanç, però no sé si aquests dos mesos que resten per acabar l'any encara queda per navegar, encara en queda terreno per navegar.
Sí, algú queda, sempre hi ha algú el pot, no? El balanç d'enguany està positiu, sobretot sense incidències, amb una ocupació mitja d'un 3.7, 2.7 superior a l'any passat, i bé, contents, perquè tot el que fa relació als socis pues, han gaudit d'un estiu, sobretot l'agost, el juliol no ha fet gaire bon temps, que han pogut navegar, i a la part esportiva pues, també estem contentíssims perquè notem un increment significatiu del que és el soci esportiu, que estem ja a la ratlla de 250, i bé, jo crec que hem passat una bona temporada, tant de bo l'any que ve pugui ser igual que aquesta.
Raimon, aprofundim una miqueta en aquest balanç, els diferents aspectes per parlar, per comentar. Em volies parlar de l'ocupació, que ja parlàvem en Narcís, però també de com ha anat aquesta temporada d'estiu dels cursos, d'alguna competició que hi ha hagut, algun esdeveniment important aquest mes de setembre...
Correcte. Bé, sí, a nivell d'ocupació, com ha comentat el Narcís, la veritat és que portem uns anys en què, doncs, afortunadament, l'ocupació ha estat elevada, i aquest any sensiblement doncs, superior a l'any anterior, com ha comentat el Narcís, i també destacam que l'ocupació és més alta al llarg de l'any, ja no només a l'estiu, sinó que notem que també aquestes persones que tenen l'embarcació a l'aigua doncs, li tenen més mesos, i això és positiu perquè pel club finalment el nostre objectiu és que la gent navegui, que navegui com més mesos millor, i també doncs, això ens ajuda, no, a aquest concepte de la desestacionalització, que la gent navegui fora de l'estiu doncs és molt important, i llavors ens ajuda l'ocupació més elevada al llarg de l'any doncs, que això es produeixi i sigui una realitat, no? Uh-huh. En el tema esportiu, com destacaves, sí, bé, potser les dues qüestions que han funcionat millor són els casals esportius, que a més en el cas dels infantils doncs es fa en col·laboració amb l'escola IES de l'Escala, i és un campus que és el Summersea School, que s'alterna activitat nàutica, esports nàutics amb aprenentatge de l'anglès, i en el cas dels juvenils doncs és multiactivitat nàutica esportiva. Aquest producte, que és un producte que ja té uns anys de recorregut, doncs fa que hi hagi molts nens i nenes que durant l'estiu doncs passen bona part del dia en el port, no? I és positiu perquè es familiaritzen, i si els hi agrada doncs poden continuar en els cursos que serien ja de vela, de perfeccionament de vela o de rem de mar, no? Que seria una mica l'evolució a partir d'aquests campus.
Uh-huh. Aquí entrem també, Narcís, Raimon, el que comentàvem abans, també la importància d'apropar la vela als petits, i potser no tan petits, no? Però sí la feina que es fa amb els casals i també el que es fa amb l'escola blava durant l'any, no?
Correcte. De fet, deies que queda pendent a fer enguany, doncs enguany ja hem engegat l'activitat de l'esport blau amb les escoles, i també hem engegat l'activitat, que és una nova activitat a través de la Salut Empordà, del CAP, de la Salut Blava, que és REM, que és un REM específic per gent que han tingut patologies de càncer, tractament, i que pot ser molt bé que aquest contacte amb el mar sigui molt beneficiós. Per tant, aquest exercici de tardor-hivern, doncs, per una banda, el que és l'esport blau amb les escoles, i per altra banda, aquesta activitat a través del CAP Empordà.
Sí, exacte, sí, en el que comenta el Narcís, per aprofundir-hi, estem parlant en el cas de la Salut Blava de 8 sessions, bàsicament que van dirigir a dos grups de pacients, uns per tractar el benestar emocional i l'altre el càncer, no? Sí. I per tant, bueno, això ve d'una prova pilot que es va fer l'any passat, on hi va participar la Universitat de Barcelona i DIP Salut, i aquest any, doncs, conjuntament amb la Fundació Salut Empordà, com ha dit el Narcís, el Centre d'Atenció Primària i l'Ajuntament, doncs hem fet la segona part d'aquest projecte, que són totes aquestes sessions, que bàsicament van encaminades a intentar millorar l'estat emocional i la qualitat de vida de les persones que tenen en algun moment, no, alguna patologia.
La salut mental, allò tan important que passa per ull moltes vegades.
Correcte.
I també, clar, no és el primer amb aquest tema, també fa molts anys que us esteu implicant en la vela adaptada.
Correcte, sí. Ja portem una sèrie d'exercicis i anem seguint amb aquesta qüestió, que per cert estem contentíssims. Després també dèiem en quant aquest exercici, el que queda d'exercici, una qüestió que voldria ressaltar és que estem exposats a nord, per tant les inclemències del temps ens afecten moltíssim, i el que es fa aquest exercici de tardor, començament d'hivern i començament de l'exercici que ve, és manteniment de les instal·lacions, que requereixen molt de temps i molts recursos per tenir-los en condicions. Vull dir, això és una altra activitat de les que fem a final d'exercici i començament de l'altre.
L'aposta a punt cap a la nova, cap a la nova temporada, no?
Correcte.
No em volia deixar de dir, i això també en relació amb el poble de l'Escala, per vincular les dues entitats, hem parlat moltes vegades de la Festa de la Sal, no? En cas el Colonàutic també hi és, i amb un esdeveniment que aquest any va ser prou important, Raimon.
Sí, de fet ens va fer especial il·lusió, sí. Perquè de fet doncs ens vam implicar una mica d'acord amb l'Associació d'Amics de Vela Llatina en el que seria l'organització de la trobada de Vela Llatina d'aquest any, que va coincidir amb la Festa de la Sal. I la veritat és que en fem una valoració des del club també molt, molt positiva, perquè hi van participar 20 embarcacions vingudes d'arreu i també d'aquí a l'Escala, i en fi, ens anima una mica a tot el col·lectiu i a totes les persones que estan vinculades al club i en aquesta navegació tradicional, doncs a plantejar projectes de futur i a fer créixer aquesta trobada associada doncs a la Festa de la Sal.
Abans de mirar cap a l'any que ve, que ja mirarem, farem una previsió, m'agradaria saber, o m'agradaria que ens parléssiu de l'estat social actual del Club Nàutic, o sigui, dels socis i sòcies, activitats que feu també dintre el club a nivell de... He vist que feu arrossades, que feu activitats de germanor, fins i tot programes de xerrades d'àmbit més històric.
Correcte.
I científic, no?
Sí. Nosaltres fem més o menys una mitja d'uns 35-40 esdeveniments, dels quals n'hi ha esportius i del qual n'hi ha de pesca, i després també, a més, unes conferències que fem la tardor hivern, que van vinculades al món portuari, al món nàutic, que en fem una mitja de 4-6.
Sí, entre 5 i 6.
I ja els tenim consolidades, i ara el proper exercici també seguirem amb aquesta idea. I són coses que, vulguis o no, pues, tot fa feix i tot fa gruix, i n'estem contentíssims.
Sí. De fet, és una mica el que dèiem abans, és donar un contingut també a la gent que té embarcació, no? I que practica diferents modalitats esportives, no? Doncs tens els socis esportius que practiquen la vela lleugera, o que practiquen el rem de mar, o que practiquen el submarinisme, i després tens socis que ja tenen embarcació, usuaris que ja tenen embarcació, no cal ser soci, i aquests doncs practiquen la vela de creuer o practiquen la pesca esportiva. Llavors, com comentava el president, al llarg de l'any s'organitzen totes aquestes trobades i esdeveniments que són els que permeten que tots aquests col·lectius es vagin trobant periòdicament al llarg de l'any en el club, no? I llavors el fet aquest de tenir una mica més d'ocupació i de gent que hi està més mesos l'any ens anima i ens permet generar més trobades socials i esportives al llarg de l'any.
Una és la competitiva, és la de la competició, la vela és un esport, no ho podem obviar. En alguna entrevista anterior m'havíeu presentat una mica aquest any com una mica de transició entre l'any passat, que va ser de grans esdeveniments. Això vol dir que l'any que ve ens espera alguna de grossa?
No, bueno, en principi, a veure, no és fàcil, muntar un tinglado d'aquestes característiques cada any i conviure dintre el club tots plegats amb un event d'aquesta magnitud, però nosaltres no volem desistir, al contrari. A veure, el que no podem fer és un mundial l'any sí, un mundial l'any no. A més, hi ha molta gent que hi vol participar, i altres clubs. Per l'any que ve sí que tenim preparat per primers de... crec que
de juny,
la primera quinzena de juny, un campionat europeu de la classe MOB, que és una classe d'aquest vaixell... Bueno, que ho explicarà millor aquests que miren de...
Són voladors.
Els voladors, per entendre'ns.
Que estan lleugers, com que ens hem d'imaginar com un catamarà, sí. O com una...
No, és un monocasc, però és un barco molt, molt lleuger, que amb un sistema de foils, doncs quan navega ràpid s'eleva, i per tant el casc no toca l'aigua. El que toca l'aigua és el foil, i és realment és espectacular, i navega un de sol, és una embarcació petita,
sola, sí.
És considerat encara vela lleugera, però és molt espectacular perquè van molt ràpids, i clar, un campionat d'Europa doncs vindran els millors pràcticament d'arreu, i uns seran uns 90, esperem,
sí,
aproximadament.
Serà una ben considerable, també d'una modalitat que no tenim massa coneguda, vull dir que també serà un repte.
Sí, al club hi ha dos regatistes, que són el Marc i el Gerard,
que
naveguen amb aquesta classe i que per tant doncs podran córrer a casa seva.
I després, pel que deies de fer una de grossa, pues les idees ja hi són, el que passa que, esclar, hem d'anar de mica en mica i poc a poc, i bona lletra.
Exacte. Però en tot cas, sí que com a esdeveniment extraordinari de l'any 2026
serà aquest.
Uh-huh. Doncs no sé si ha quedat alguna coseta més en el tinter, allò que dic, que en un minutet i escaig alguna cosa que us faci especialment il·lusió o especialment importància a dir, Rai.
No. El que ha comentat el Narcís, tenim un calendari previst amb aquests 40 esdeveniments al llarg de l'any, i d'aquests n'hi ha una vintena de dies que són extraordinaris, per tant vol dir que serà gent que ens visitarà, que coneixerà l'escala quan ve a fer esport aquí, i pensem doncs que això també és positiu per al municipi i per seguir posicionant l'escala com una destinació d'activitat esportiva nàutica
en el mar d'Empúries.
Això, la paraula que, això està molt bé, està molt,
sí,
ben trobat.
Sí, no, bueno, és que és així.
Doncs, Narcís, Raimon, moltíssimes gràcies per passar aquesta estoneta, no ben bé a ran de mar, però sí que veiem al mar des de la finestra, des del finestral. En continuarem parlant. Que vagi molt
bé. Vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
Deixem ara els clubs nàutics i anem cap a la primera exposició de la tarda. L'entitat fotogràfica Fotofilm Calella ha dedicat la seva exposició anual per la Fira de Calella al mar i a la seva gent, als pescadors de la ciutat que hi havia anys enrere, i ho han combinat amb àudios de pesca de llavors que encara són vius. Avui hi fem una ullada, Oriol.
Gent de Calella, gent de mar, una crònica fotogràfica que recull rostres i embarcacions de Calella, de la Calella que ha respirat mar tota la seva vida, una exposició de Fotofilm, i avui aquí al programa Ran de Mar en volem parlar, i ho fem amb el Quim Botey. Quim, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Quim, parlem d'aquesta exposició tan marinera, tan de mar i tan de Calella, també a la vegada.
Sí, mira, aquesta exposició, sempre fem cada any una exposició a la fira, un treball de la nostra entitat, de Fotofilm Calella, i aquest any hem dedicada pues, a la gent de mar. Uh-huh. És una exposició on hem recollit fotografies de la Calella marinera, i són fotografies on te convivien en aquella època amb els primers anys del turisme i els mateixos pescadors, doncs convivien amb els turistes, no? Uh-huh. I la majoria de fotos són una mica una recerca de buscar fotos a les famílies dels pescadors, saps? No sabem ni de quins autors són ni res, saps? Perquè en aquella època poca gent tenia una màquina de fotografiar i feien fotos en els pescadors.
Clar, sí, sens dubte. A més, fotografies que transporten molt, en aquest moment històric, quan veus doncs, la gent que s'ha dedicat al mar, que es dedicava al mar, a pescar, a cosir les xarxes, a vendre el peix, tot plegat, i encara, avui en dia, doncs, encara és per la gent de Calella, doncs coneixen, mira aquest, mira l'altre, una exposició doncs, que també va ser molt atractiva per això.
Sí, el curiós d'aquesta exposició és que tots els pescadors tenen motius, no? Cas i cap feien servir el nom particular d'ell, no? Uh-huh. Sinó que tenien un motiu, no? I llavors amb aquests motius hem pogut també anar a fer entrevistes a pescadors d'abans que encara són vius, que potser ara ja no exerceixen o ja són molt grans, la majoria, però hem recollit aquestes veus que ho han acabat de completar això, no?
Sí,
explicant una mica les cas fotografies, sí.
Exacte, que això és el que anava a comentar, Quim. De fet, aquesta exposició, que estava pensada per la Fira de Calella, ara diguem-ne que encara és vigent perquè doncs, pots anar a internet i buscar aquestes imatges i doncs, també descarregar-te un àudio, escoltar un àudio dels protagonistes, que t'il·lustren, diguem-ne, o et parlen molt més sobre aquestes imatges.
Clar, expliquen el que tu pots pensar, però no acabes de saber-ho ben bé, i en canvi ells ho expliquen molt bé, saps? Mm. I aquests testimonis d'en Josep Martí Gai, o d'en Xitxo, en Josep Soteres Xaloc, en Vicenç Tenes el Porronet, i en Quim Noguer el Tet, són els quatre entrevistats que expliquen les fotografies. Això és molt, molt, molt atractiu i penso que ens dona una altra dimensió a la fotografia pròpiament dita, no? Uh-huh. I hem volgut donar-hi aquest aire. I la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut unes 1.400 i pico de visites durant la fira en aquests, per escoltar aquests àudios, i això que diguem que és una cosa molt, molt, molt interessant.
Doncs mira, Quim, si et sembla, ara que estem en aquest punt i n'estem parlant, podem escoltar una petita selecció que he fet d'aquests àudios, que es poden escoltar, que es poden descarregar. En aquest cas, n'he agafat alguns, he seleccionat alguns, que parlen d'embarcacions, de barques, que hi havia a Calella. Els escoltem.
Vaig dir així aquesta casa que anaven a pescar i vaig continuar fent el que fèiem. Ja, l'avi també hi anava, i els meus pares i els oncles, i mira... Vam anar continuant jo i el meu germà. Aquesta és la barca d'en Francisco de Can Coca. Jo me sembla que és la millor barca que hi havia a Calella, d'aquesta de rastre. Que era molt ampla i era molt valenta. Era una barca molt ampla envers les altres, que eren més estretetes i més rases. Era molt valenta, era grossa. Els cabristans que traiem les barques d'allà a Pequín, les petites les traiem amb talla, saps? Aquella corda amb les politxes, amb una talla. Però les que eren més grosses els traiem així.
I això és com anaven a sardinals. Això me'n recordo com era petits, que se va perdre, que es tiraven una xarxa que és com una solta, i porta uns bornolls, perquè posaven, per exemple, calaven a 30 braces i posaven que la peça toqués just a terra i els bornolls aguantaven a la mida perquè no arrosseguessin a terra. Això ho feien per salar en fresc. Quan es baixaven i posàvem amb caixetes de 100 sardines i es subestaven per la quantitat. Però aquesta foto, me penso que era que tan petit jo que no la recordo, i nosaltres a aquesta època traiem al barri de Pequín.
Les sardines es mallaven en la xarxa i llavors els havien de treure.
Una ciutat, Calella, que evidentment té tota aquesta història lligada al mar, però que potser avui, en els temps actuals, clar, no tenir port, és una ciutat que sí, queden pescadors, però clar, en queden pocs. És important que hi hagi doncs, mostres com aquesta per recordar la tradició pesquera i la vinculació amb el mar que té la ciutat de Calella.
Sí, amb els pescadors que encara hi ha algun pescador, un fill d'alguns pescets o descendents d'alguns pescadors que curiosament tenen una marre Arenys, no? Uh-huh. I Arenys o Blanes, que va ser on van emigrar una mica els pescadors en aquella època que deia, no? que la convivència de sortir mar era complicada, ja només si no pel temps, sinó pels mateixos gent que vivia a la platja, no?
Clar. Sí, sí, una convivència que ara encara, avui en dia, encara és més complicada, perquè de barques n'hi ha alguna a la platja de les Barques i estàs a la platja banyant, prenent el sol i surten a pescar quan els hi convé, només faltaria, i ho notes, que aquesta convivència, doncs encara avui en dia, d'una manera o altra l'has de tenir.
Sí, però pensa que ara, clar, és una convivència amb barques molt més petites, que són barques no professionals, són d'aficionats, de gent que encara li agrada la pesca i s'hi dediquen, però bueno, professionalment no n'hi ha cap ara a Calella.
No, no, exacte.
De prima, ja.
És per afició.
Sí, sí, sí. No, jo penso que és molt interessant perquè, a més, veus que transporta una calella que pràcticament, jo, per exemple, que tinc 72 anys, la veig molt lluny, saps? I penses, hosti, clar, està parlant de... Però encara hi ha records i vivències que aquests pescadors t'expliquen, no?
I tant, no, no, i anar a la fira, que a més, a part de l'exposició, doncs també hi havia una barca amb algunes d'aquestes persones, amb el porronet, el porró dalt de la barca, amb imatge, amb fotografia, creava molt l'atenció, sí, sí, sí. Això era molt vistós.
Sí, sí, no, en aquesta exposició hem recuperat una mica un lloc. Sempre Fotofilm ha fet un treball sobre Calella o diverses exposicions a la fira, però amb aquesta exposició hem recuperat una mica aquell tarannà de fer un lloc una mica preferent, no?, dintre la fira, i aquesta vegada ho hem aconseguit perquè, bueno, el Prunet mateix encara és viu, el fill, no?, el Prunet, que hi havia ell, una foto d'ell i una foto del seu pare a dalt de la barca. Sí. Diu, sí, quan vaig arribar a la fira vaig quedar impressionat, saps?
Clar, home, que tornis a veure el teu pare i tu mateix de jove dalt la barca, i que a més el net es pugui fer una fotografia al costat d'aquestes imatges, això no té preu.
El bisnet.
El besnet, exacte, sí, exacte. El besnet del porró i net del porronet, clar.
Exacte, sí, és que...
Sí.
Bueno, jo penso que sí, que una mica les entitats fotogràfiques el que hem de fer és una vinculació amb el poble i buscar, tenim històries de recollir totes aquestes fotografies abans que es perdin, recollir fotografies de diferents del textil, del món de la pagesia, del món de... ara dels pescadors, i penso que aquest és un motiu que Fotofilm Calella podem estar orgullosos que ho hem fet, no? I juntament també col·laborant amb el Museu de Calella, que també ens han cedit algunes imatges i penso que estem satisfets, ha valgut la pena.
I tant,
treball.
I tant, mantenir viva aquesta memòria col·lectiva de la comunitat de Calella, de la comunitat calellenca.
Perfecte. I voler fer això de que se sentin les veus de pescadors que parlen de que tots es coneixien pel motiu més que pel nom propi, doncs això va ser una idea d'un dels components de nosaltres, en Toni Queirós, que va tenir paciència per anar entrevistant tots aquests quatre pescadors, no?
Mm-hmm. I si abans hem escoltat àudios que parlaven de barques, ara n'escoltarem un parell també que he seleccionat, que parlen de pescadors, de les persones, amb alguna història interessant també de l'època. Som-hi.
Aquest és en Pitu, el Xerric, que desgraciadament va morir assassinat i el van trobar a la platja apallissat i afogat. Aquest era un bon amic del meu pare. Amb el meu pare, de molt jovenets, anaven a pescar junts, allò que devien fer la canalla, que agafaven un gust i anaven a pescar qualsevol cosa, més per divertir-se que una altra cosa, pescaven a la fidora i així, i això per pescar a la fidora es posen uns rams a l'aigua, unes pedres amb una mata, doncs el meu pare van anar a acabar amb el meu oncle i van posar els rams allà on els posaven cada any. I en Pitu hi va anar-hi amb el seu cosí l'endemà i els va posar allà on els posaven cada any. I quan es van trobar, tots dos en el mateix puesto, doncs ja van començar les raons i van acabar el meu oncle i el Guisot barallant-se a l'aigua i aquests dos cridant com dos bojos allà. I els que no hi tenien res a veure són els que es van barallar i van anar a l'aigua. Això explicat pel meu pare i pel meu oncle, que vés a saber si tot és veritat.
Sí, sí, sens dubte li dona un plus, li dona doncs, clar, una dimensió clar. Més a les imatges, que si ja per si soles són prou explicatives, encara amb aquests àudios i amb aquestes explicacions dels mateixos protagonistes tenen encara molta més rellevància.
Exacte, exacte. Estem satisfets d'aquest treball.
I tant. Nosaltres estem satisfets d'haver-ho pogut comentar avui aquí en el programa Arran de Mar, perquè no podíem deixar passar aquesta exposició tan marinera, tan de Calella, sense parlar-ne aquí en aquest programa, i a més doncs, de poder convidar tothom a que la busquin a través d'internet i que escoltin també les persones que encara parlen d'aquesta època i d'aquesta Calella pescadora i Calella marinera. Quim Botey, de Fotofilm Calella, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona al programa, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
Deixem una exposició per anar-ne a una altra. Un Mediterrani viu és l'exposició que aquests dies ha estat a Vilafranca i que a partir d'aquest mateix dijous es podrà viure ja a Vilanova i la Geltrú. I quin ha passejat és en Carles. Endavant, Carles.
Doncs sí, dijous s'inaugura a Vilanova l'exposició Un Mediterrani Viu, una experiència immersiva i divulgativa per descobrir la biodiversitat marina i els projectes de regeneració del litoral català. Entre ells, per exemple, el biotop de Torredembarra, un clar exemple de recerca i conservació. Avui, de fet, ja estan muntant l'exposició aquí al plató gran de Neàpolis, just al costat dels estudis d'aquí de Canal Blau, on ens trobem ara mateix, i una de les impulsores del projecte s'ha apropat fins aquí, fins als micros de Canal Blau, per explicar-nos en què consisteix. Irene González, biòloga i project manager, benvinguda a la Randa Mar i gràcies per acompanyar-nos avui aquí als micròfons de l'estudi de Canal Blau.
Moltes gràcies, Carles, per convidar-nos i per compartir aquest espai.
Irene, veniu de portar l'exposició a Vilafranca, on ha estat la seva primera parada, ja que és una exposició que anirà itinerant, no? Anirà movent per aquí, per al territori. Mm-hmm. Primer de tot, explica'ns una miqueta en què consisteix, no? I què ens explica aquesta exposició.
Bé, doncs l'exposició és una mica un homenatge, diguéssim, a tot el que són els fons marins que tenim aquí, concretament a Catalunya, perquè al final és el nostre àmbit d'actuació i és el que vivim dia a dia. Nosaltres, des de Natura La Rif, tenim una entitat que es dedica a la conservació marina, tant en àmbit, diguéssim, més científic com més social i divulgatiu. Llavors, el que volíem és, des de compartir amb tothom totes les meravelles que nosaltres veiem a diari quan ens fiquem sota l'aigua i ens dediquem a estudiar què està passant allà, no? Totes les espècies emblemàtiques que tenim i que potser molta gent pues, fins i tot no saben que poden gaudir davant de casa seva, i després una miqueteta pues, el que és la nostra feina més a nivell de consciència marina, i concretament el que parlaves del projecte El Biotop, que al final pues, diguéssim és el nostre projecte estrella. Sí que no és l'únic que fem, llavors això també crec que és important pues, ensenyar una miqueteta tot el que s'està fent a dia d'avui per intentar millorar l'estat de conservació del mar, però sí que donem pues, la importància al biotop que té, que al final és un projecte que és únic al món.
En parlarem del biotop de seguida. Deixem primer anar a parar primer al Natural Art Reef, no? Què és això i explica'ns una mica en què consisteix, no? Què significa Natural Art Reef?
Bé, pues Natural Art Reef és una associació que neix del treball del Miquel Rota, que és el pare del Max, l'actual president de l'associació. Ell es dedicava a muntar aquaris marins fa més de 30 anys, treballava, per exemple, amb l'aquari de Barcelona, i diguéssim que va ser pioner a Catalunya i probablement al món en exportar aquests aquaris marins a sota l'aigua. Llavors això ho va fer amb els esculls artificials, que és com els coneixem avui en dia, o biòtops en català. Són unes escultures de pedra, nosaltres utilitzem una pedra molt concreta, que és el carbonat de calç, que s'explica a l'exposició, i tenim diverses actuacions al litoral, hi ha més de 400 d'aquests biotops ficats sota l'aigua. Llavors, Natural Art Reef neix des d'un punt més científic i educatiu per estudiar quin és l'efecte que realment aquests biotops tenen en els ecosistemes marins, quins beneficis aporten, i fer com aquesta píldora pues, de consciència educativa i una mica connectar pues, tots els actors per intentar pues, fer un teixit en pro de la sostenibilitat.
ens hem d'imaginar aquestes pedres, diguéssim, amb unes tipus de formes, no? Que formen com una espècie de coves, com una espècie de...
Exacte.
No sabem com explicar-ho del tot, eh? Però que formen com uns esculls que quan estan sota l'aigua generen com un refugi, no?, pels peixos, i a més amb aquesta pedra carbonat càlcic que també ajuda, no?, a que quan estan a l'aigua la vida també hi creixi.
Exacte, sí, és una pedra que s'utilitzava justament amb aquariologia, amb muntatge d'aquaris, perquè diguéssim que neteja l'aigua. Llavors això sí que ho hem notat, quan ho fiques al mar té exactament el mateix efecte, i nosaltres sí que ens diem art, però diguéssim que no tenim un enfoc tan artístic, no fiquem escultures, no fiquem coses que són pel disfrute humà, diguem, que també, però sobretot el que fem és imitar els fons naturals i buscar allò que funcione millor, diguéssim, en el medi marí, i allò que tindrà una millor resposta a nivell ecològica. Llavors el que fem simplement és imitar la natura i donar-li, pues, un nou substracte per a que pugui florir.
Entenc que això és com una mica l'inici de l'exposició, segurament, no? Perquè
exacte,
també és l'inici de tot el projecte del Biotop, com neix, i aquí és d'on parteix aquesta exposició, i a partir d'aquí ja va tirant endavant, i quins passos segueix, no? Què és el que podrem veure, què és el que podrem trobar? A partir d'aquests esculls que s'expliquen des de l'inici, com segueix?
Exacte, pues, justament és una exposició que no és estàtica, diguem, sinó que és un recorregut. Llavors tenim tres ambients que ens van explicant aquesta història. El primer ambient és una mica la història del que t'acabo de contar, els antecedents, i en el segon ambient ja ens enfoquem en el que és el projecte del Biotop, que és aquesta gran muntanya feta de carbonat de calç que està davant de la costa de Torredembarra. És el primer projecte al món que es fa amb aquestes característiques. Té 20 metres d'alçada. M'has comentat que tu l'havies vingut a visitar bussejant.
Sí, sí, hi hem estat, exacte, i és increïble, la veritat.
Exacte, que és una de les coses, jo crec, positives d'aquest projecte, que és una cosa tangible, no?, que pots anar, pots veure com és, i es va construir fa només 2 anys, i la quantitat de vida que hi ha a dia d'avui ja és absolutament impressionant. Llavors, una mica, el lema seria, pues, això, no?, de fins a quin punt pot regenerar-se el mar quan tu li dones aquest espai i el deixes créixer per si sol. Nosaltres no fem cap tipus d'intervenció directa, sinó que simplement veiem com el mar reconeix i colonitza aquesta estructura, i ja et dic que, pues, ara trobem espècies tan increïbles com és el peix lluna, com són les gorgònies, que són coralls que tenim al Mediterrani, les llagostes, que també són espècies que tenen molt problema, diguéssim, amb la pressió pesquera. Llavors aquí troben un refugi on viure, i és, pues, totalment impressionant. Llavors portem aquests resultats a l'exposició, i per últim anem a l'apartat de consciència marina, on tindrem, pues, unes taules amb mostres, que sobretot, pues, si potser és més de caire familiar, no?, per a que la gent pugui venir amb els nens, puguin tocar, puguin experimentar. També tenim alguns jocs d'endevinalles, experiències de realitat augmentada, per a que no es quedi el que dèiem, una exposició que simplement passegis i la veguis, sinó que la visquis i realment sentis que estàs submergit en el contingut.
Aquesta experiència immersiva, no?, que moltes vegades sempre es comentem, no?, que fins que no veus realment el que hi ha sota l'aigua, o fins que no realment tens el contacte, no?, directe amb el que passa allà sota, no realment no t'estimes, no?, realment no protegeixes tot això que hi ha. I és una manera, entenc, que l'exposició de donar a veure de que tothom tingui accessible això, el que hi ha sota l'aigua, que al final, per mi, jo soc un dels... Penso que som uns privilegiats, no?, els que podem bussejar, sí, i podem veure tot el que hi ha allà.
Sí, exacte. Som uns privilegiats, però al final el que nosaltres vivim i veiem és de tots. Llavors és aquest retorn, no?, a la societat, del que és seu, que se'n empoderi, el que tu dius, que ho conegui, que ho vulgui, i que ho vulgui protegir. Llavors, aquestes experiències de realitat, diguéssim, immersiva o realitat augmentada, jo crec que són molt importants, perquè és quan realment connectes amb l'espectador, i no només llegint un cartell o veient una fotografia maca, sinó, pues, donem aquesta oportunitat a tenir una miqueteta de l'experiència de lo bonic que és estar submergit, no? Ens faltaria la ingravidesa, aquí ja necessitaríem un altre tipus d'instal·lacions, però per lo menos a nivell visual, pues, puguis viure el que és estar sota l'aigua i veure el que nosaltres veiem.
Ens hem d'imaginar, doncs, com les típiques ulleres de realitat virtual.
Exacte.
Que te les poses i ja veus el Biotop, perquè ens entenguem, que és aquesta,
exacte,
muntanya de pedres que hem anat comentant. Clar, això per persones que no tenen aquest contacte directe, com ho hem anat dient, ha de ser impressionant, perquè al final faltaria aquesta ingravidesa, no?, això del fet d'estar sota l'aigua.
Sí.
Però clar, poder veure com ho heu fet això, perquè, no?, com on està, no sé si ho heu hagut de gravar primer, com on està el secret de tot plegat.
Sí, això és pues material que nosaltres hem gravat juntament amb l'Arnau Argemi, que és càmera professional i videògraf.
El conec també.
El coneixes?
Sí, hem coincidit algun cop.
Ah, mira, pues que és boníssima amb el que fa. Llavors, per exemple, aquestes ulleres que comentaves de realitat virtual, és un material que, pues, per públic que no té tan accessible el mar, com deies, nosaltres a Vilafranca hem treballat amb les escoles del municipi, hem treballat també amb Fundació Espiga, que és per gent amb diversitat funcional. Llavors és realment emocionant, no?, poder fer que aquestes persones siguin usuàries d'aquest tipus d'experiències que els nens ens preguntaven, de això és intel·ligència artificial? I els dèiem, no, o sigui, això ho hem gravat nosaltres. Llavors jo crec que és un missatge important de dir, no, és que això ho tenim aquí i ho hem fet nosaltres, us ho hem portat, i és algo, com et deia, que és tangible, que és real, i per a aquestes persones pues, usuàries amb diversitat funcional també és realment increïble, no?, el que ho puguin experimentar, perquè pues, potser és el primer cop a la vida que fiquen el cap a l'aigua. Llavors, pues, bueno, jo animo a tothom a que ho faci, el busseig és per tothom, però bueno, pues, per la gent que potser li fa més respecte o pues, aquesta és una altra manera de gaudir-ho.
L'exposició s'inaugura aquest dijous, ara ja esteu portant-la cap aquí, l'heu traslladat des de Vilafranca cap aquí, entenc que també hi haurà uns quants dies per poder-la veure, s'inaugura dijous, i també fareu aquest contacte amb les escoles, que també exacte, podran anar venint i anar passant per aquí.
Exacte, sí, animem ja totes les escoles de que vulguin venir a descobrir-ho. Estarem jo i el Max, justament, i alguna altra companya fent visites guiades per poder explicar de primera mà tota aquesta experiència als nens. Llavors la idea és rebre'ls tots els dijous durant aquest mes, i també farem una sèrie de ponències convidant a entitats o persones que es dediquin a la conservació marina de primera mà, també per a poder fer una mica d'altaveu i que no es quedi només en el que fem nosaltres, sinó donar valor a tot el que s'està fent en àmbit local.
Quan parlem de la història del biòtop, no?, d'aquesta història del Rota, que va posar tota aquesta... va dedicar pràcticament mitja vida, no?, a aquest projecte per poder acabar posant totes aquestes pedres de
sí.
Caumal Calcica.
15 anys va estar de lluita fins a aconseguir-ho.
Veieu que aquest projecte és com... Òbviament és un projecte pioner, no?, que ha estat el primer en moltes fases, però que pot ser com la punta d'un iceberg que pugui extrapolar-se a altres bandes, o que tingui que es reprodueixi, no?, i que sigui una manera de poder obtenir o de regenerar el fons marí també en altres llocs.
Sí, exacte. Jo crec que el principal és sempre protegir el que ja tenim, però sí que és veritat que la feina que estem fent ens permet pues, valorar si això podria ser una estratègia realment per persones que ho necessitin. També és molt important entendre que no és només tirar pedres a l'aigua, sinó que darrere hi ha, com et deia, 30 anys d'experiència, de coneixement. Llavors ha sigut un projecte que ha estat planejat, diguéssim, meticulosament, no és una cosa que funcioni perquè sí, però sí que exportar-ho a zones on també tinguin aquestes característiques i també se'n poguessin beneficiar, pues això, en àmbit pesquer, en àmbit educatiu, en àmbit fins i tot turístic, per treure pressió de les zones naturals que sabem que s'estan veient molt mermades, pues vamos, nosaltres ara és el que estem estudiant, com pot beneficiar, però pensem des de luego que és una cosa a realment plantejar-se.
Suposo que per vosaltres, que hi deveu bussejar pràcticament tot l'any, veure com canvia i com evoluciona i com ha canviat des del primer dia que hi van ser fins ara, no?, ha de ser increïble, no?, de veure tot aquest pas del temps i com ha anat evolucionant, perquè també, a més a més, comentaves abans, no?, que al principi doncs, sí que hi venien molts peixos lluna perquè no hi havia encara tanta vida, ara ja potser hi ha encara més vida, però no hi ha tants peixos lluna perquè no els agrada tant aquesta interacció, no?
Exacte.
Entenc que ha de ser curiós, no?, tot aquest canvi.
Sí, el que diem és que és una mica com un observatori on hem pogut veure pues, com es crea un ecosistema des de zero. Llavors això és una cosa que és molt maca. El Max i la Sandra, que és la seva germana, sempre ho han dit, que el biotop ha sigut com un tercer germà per ells, perquè s'han criat amb aquesta idea i l'han vist néixer, i ha sigut realment bonic, i és això, és veure com les espècies es comporten amb un àmbit nou, i com interaccionen entre elles. Llavors ara estem realitzant tota una sèrie d'estudis científics amb diferents línies que hem trobat d'interès, pues, pel que tu dius, no? Per veure, ostres, i això, com és que ha passat així? Com és que ha passat en aquest moment? Pot ser cosa de que aquesta espècie hagi modificat el seu comportament, com el cas dels peixos lluna, que l'han tornat una estació de neteja, van allà a desparasitar-se, quan és una cosa que al nostre litoral, almenys, no es coneixia, sí a les Illes Medes, però no a la Costa Daurada. Llavors, pues, amb cadascuna d'aquestes observacions, el que estem fent és una sèrie d'estudis darrere per donar-li pues, aquesta... com dir-ho, pues aquest valor científic i, sí, sí, i tenim darrere universitats tan interessants com la Universitat Politècnica, que també la tenim aquí, o la Universitat de Barcelona, que col·laboren amb nosaltres.
Ara ja, per anar acabant, a nivell de curiositat, no sé tu amb què et quedes de tot aquest temps que has pogut anar bussejant aquí al Biotop, si hi ha alguna experiència, algun busseig, alguna cosa que diguis, ostres, aquesta és la que més m'ha marcat, o aquesta és l'experiència, no? Sempre hi ha vegades que els bussejadors tenim aquesta sensació de que, ostres, aquest ha sigut el millor busseig que he fet aquí, o segurament, que ja n'hi ha molts, però no sé si hi ha alguna experiència que tinguis que diguis, ostres, aquesta realment em va impactar o em va emocionar.
Clar. Home, per nosaltres ha estat molt bonic i n'hi ha molts perquè hem anat registrant el que anava apareixent dia a dia. Llavors, cada vegada que anàvem a l'aigua i veiem una espècie nova, per molt que fos un cargolet, ja era una cosa, sortíem de l'aigua, vamos, eufòrics. Però sí que és veritat que hi ha una espècie que a mi m'ha marcat molt, que és una rajada. La gent a vegades es coneix com mantarraies, però són rajades, que també la tenim a l'exposició, amb realitat augmentada, que és la rajada toro, és una espècie que està en perill crític d'extinció, en queden molt poques i se n'havien vist a la zona, però durant 2 anys l'hem estat veient aparèixer sempre al mateix moment, a l'agost, al Biotop. I a més el primer any no va venir una sola, sinó que venia una grossa, suposem que és una mare, amb 2 petitetes. Llavors és una espècie que té molt problema amb la pesca accidental i el Biotop al final, com és un punt que està protegit de la pesca, allí no s'hi pot pescar, pues entenem que ells ho han reconegut i van perquè pues, deuen saber que allí estan protegits. Llavors aquest moment per mi va ser preciós veure aparèixer aquestes 3 criatures, no?, que podríem pensar com si fossin pues, ara mateix d'aquestes que en queden contades al món.
Doncs, Sílvia Gonzalo, amb aquesta experiència ens quedem. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres a Arran de Mar parlant d'aquesta exposició Un Mediterrani Viu, i de segur que tornarem a contactar algun altre dia per parlar de qualsevol tema relacionat amb el Biotop o amb alguna nova iniciativa, o per quan porteu la mateixa exposició a altres bandes que també anirà voltant per aquí per la zona. Estarem en contacte.
Moltíssimes gràcies, Carles.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i en quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació de totes aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí mular. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a les càpsules del mar.
Molt bones, què tal?
Parlem una miqueta avui del dofí mular, Arnau. No sé si ens pots dir primer quin és el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el dofí mular seria el Turceps truncatus. Uh-huh. Val?
I si et sembla, coneixem també, no?, aquestes característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Clar. Doncs el dofí mular és un dofí més aviat de mida mitjana, val, d'uns 3 metres aproximadament, i és un animal que, a diferència d'altres dofins que hem pogut parlar, és un dofí molt robust. I que quan el veu sorprèn bastant, perquè és un dofí molt robust, té una aleta molt alta, val, i falcada, que es diu, val, cap a la meitat del cos, més aviat, i és un animal que és monocromàtic, sobretot és un animal que és tot gris i és molt fàcil d'identificar per aquesta coloració que té. Val, i a més, a la part ventral sí que presenta una coloració més blanca.
Uh-huh. Com es comporta el mar? Quin és el seu comportament per al qual el podrem identificar, mar, per exemple?
Doncs el mar és un animal que és força calmat en superfície, a diferència també d'altres espècies que són molt més actives. En general és un animal bastant calmat, tot i que és capaç de nedar a grans velocitats i també pot fer grans salts, però sí que en general és un animal tranquil, val? És calmat. I tot i que sempre ens hem presentat aquests animals com animals molt amables, no molt simpàtics, és un dofí també que pot mostrar-se agressiu en algunes ocasions i s'han reportat atacs entre aquest dofí i altres espècies, fins a arribar a la mort, per exemple. Per tant, és un dofí, això, podríem dir tranquil, però també agressiu en certs aspectes, això seria.
Mm-hmm. No sé si ens pots dir també quin tipus d'alimentació té.
Sí, aquest dofí, també com la gran majoria d'aquests d'aquí del Mediterrani, s'alimenta sobretot de peixos, val? I d'algun cefalòpode també podria, però majorment són peixos.
Uh-huh, petits peixos. A on el podem trobar al Mediterrani? On se situa?
Doncs aquest tipus de dofí és el dofí que es veu més fàcilment per la gent en general que surt a navegar, sobretot prop de costa, perquè és això, és un dofí que el podem veure en aigües poc profundes, el que es diu a la plataforma continental, fins als 200 metres aproximadament. Llavors és un dofí que no veurem a altres profunditats, val? Sobretot aquest és el típic també que es pot veure a vegades des de la costa, des de terra, si tenim molta sort i el dia està també molt bé, val? I sí que algun albirament l'hem pogut tenir cap al talús o les capçaleres, però en general la gran majoria estan fins als 200 metres els podríem trobar.
Uh-huh. En alguna època de l'any en concret, hi ha alguna època on en veiem més, alguna època que en veiem menys?
Doncs és una espècie resident, això vol dir que la podem veure durant tot l'any, val? El que passa que aquí al Garraf sí que la majoria d'anys que hem estat sortint a navegar, això és una espècie que la veiem al llarg de tot l'any, però sí que és cert que molts dels albiraments els presentem a la primavera.
Uh-huh. Val? Per acabar, quines són les principals amenaces, no, per a la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs és un dofí que està catalogat com a vulnerable, segons la OISN, però sobretot les principals amenaces, com els odontocets, sobretot, en general comparteixen aquest tipus d'amenaces, que serien la pesca, que podien quedar atrapats, val? La pesca i la captura accidental, o també la falta d'aliment degut també a aquesta pesca, no?, que fa de competència directa amb ells i per tant no poden alimentar-se perquè, no?, estem agafant el seu aliment. I per últim, bueno, també en general la contaminació podria produir-los també malalties a llarg termini, val? I problemes sobretot de reproducció del sistema nerviós. Mm-hmm. També.
I hi ha algun perill a l'hora de quan, per exemple, quan comentaves, no?, que són força juganers, no?, els tiofins són una espècie, no?, que solen jugar bastant amb els vaixells, amb les proves, no?, quan naveguen. Sí. Hi ha perill en aquests casos?
En general, el perill, per exemple, en col·lisions, si és el que, per exemple, ens pot venir al cap, és més aviat amb misticets, és a dir, amb balenes, amb animals més grans, tot i que hem de vigilar també amb els odontocets. Aquí el principal amenaça és més la pesca, no?, i que hem comentat, però són animals que, per exemple, el dofí mular és un dofí que no sap, és, diguem, més, té més cautela en aquest sentit, no s'apropa tant a les embarcacions en general. Sí que els pots veure que s'apropin als vaixells de pesca per poder també robar-los aquest peix, però en general són animals que mantenen la distància i si s'apropen, el que hem de fer és, hi ha una llei, val, que regula tot això. Val, llavors, si tu tens un albirament amb cetacis, en aquest cas, sobretot és reduir la velocitat fins a 4 nusos com a màxim, val, i mai pots apropar-te més de 60 metres d'aquest animal. Si és l'animal que decideix llavors apropar-se a la teva embarcació, simplement reduir velocitat, segueixes el rumb que portaves i gaudir de l'albirament.
Uh-huh. Gaudir, no?, de l'espectacle, podríem,
sí,
dir.
Sí, exacte. Sí, sí.
Per acabar, alguna curiositat que se't vingui al cap sobre aquest del dofí mular? No sé si hi ha algun darrer albirament, alguna cosa que se't passi pel cap.
Doncs així destacable, és un animal que treballem molt amb la fotoidentificació. Val? La fotoidentificació és un tipus és un tipus de... com dir-ho? Bueno, és una mesura, no? És un tipus d'investigació que fem nosaltres, la fotoidentificació, que el que fem és utilitzar les fotos d'aquests animals per identificar-los. Val? Llavors, sobretot amb el dofí mular, per exemple, ho fem amb l'aleta dorsal, perquè aquest animal té unes marques en aquesta aleta que generen a través de cops, no?, entre els individus, que són les que poden ser... que poden durar una durada puntual de temps, no?, o poden durar durant tota la vida, pràcticament. Llavors, això ens és molt útil perquè aquest animal, si té aquestes marques les tindrà durant molt de temps. Per tant, si fem fotos i d'aquí 6 mesos tornem a fer fotos i el tornem a veure i comparem, podem saber que és el mateix individu. I amb això podem després agafar informació per fer estudis, i que és el que estem fent a l'associació.
Us ho trobeu a vegades que identifiqueu un, no?, i en una altra sortida torneu a veure el mateix?
Sí, sí, sí. De fet, tot el nostre projecte de fotoidentificació, podeu veure que està penjat a la web, val? Tenim molts realviraments, tenim realviraments per una banda nous, és a dir, individus que no els teníem catalogats, i després tenim molts realviraments. També, com a curiositat, per exemple, tenim algun individu que, gràcies a aquest treball de fotoidentificació que fem, hem vist algun individu que, per exemple, havia estat també a Múrcia o també cap a la part nord del Mediterrani. Val? Si comparem aquests catàlegs amb altres entitats i comparem imatges, podem arribar a veure com es desplacen aquests animals a la costa.
Doncs, per acabar, com sempre, recordem que hem de respectar, no?, aquest entorn d'aquestes espècies, sobretot quan sortim a navegar, quan albirem alguna, hem de ser molt respectuosos amb aquests albiraments, Arnau, sobretot, eh?
Sí, sí, és superimportant. Al final, també en tema de xarxes socials, no?, agafar la millor imatge, el millor vídeo, també el que ens han venut sempre, que són uns animals molt simpàtics, són uns animals que estan molt amenaçats, i per tant cal ser respectuosos. Al final, només veure'ls ja pots gaudir, és un espectacle, no cal perseguir-los, i fer-ho tot amb seny i estar i gaudir del mar i d'aquests animals.
Doncs, Arnau, d'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí a les Càpsules del Mar.
Perfecte, gràcies.
Arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 4 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
It. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it. watching, I'm watching.
I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it.
La xarxa.